Ràdio Estel. Barcelona, 106.6.
Veu clara, amb Clara Luna.
Joan, ja torno a ser aquí.
I que bé.
Clara Luna,
oh,
què tal?
Yeah. Molt bé.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Una mica nasalitzat, et trobo.
Una mica.
No passa res,
ja,
Joan.
Ja que t'he fet cas,
eh? Ai, sí, has fet babs
sí.
amb farigola.
Ahir la nit.
Molt bé.
Ahir la nit.
I bé, no? Va molt bé.
Molt bé. I si imagina't després... com estava.
Pobret. I si després, quan ja no estan tan calents, els fas servir per fer gàrgares, es diuen en català?
Ah, sí?
Sí. Allò ah. et neteja també...
Doncs mira, això ho faré aquesta nit també.
Molt bé.
I em sé, ja m'estem millor. Deixa'm començar per una cosa.
Sí.
Perquè tu has avançat notícia a través de les xarxes.
Uh-huh.
I jo vull avançar-la aquí.
Vinga, som-hi.
Què passa la setmana que ve?
La setmana que ve, per fi...
Per fi...
Trec el primer single de l'EP que estic acabant de preparar.
Que bé.
Sí, em fa molta il·lusió.
Com sonarà això?
No ho sé, com sonarà? Sonarà, mira, sonarà...
Jo em poso un pla d'entrevista, ja.
Sí, ja veig. Sonarà algo melancòlic, perquè jo tinc
sí?
sempre aquest punt, sí. I a més, en el moment en el que vaig escriure aquest tema, que era un... Vinga, va, sí, sóc això, i avui les coses són així. I es diu així, el single. Ah, això és primícia, encara no ho he dit. Avui es diu.
Avui es diu, eh? Mm. Que bé, que bé. Dimecres haurà sortit?
Doncs encara no t'ho sé respondre, això. El dia 18? Dimarts, sí.
Sí. Per
ja
tant,
parlarem,
dimecres
ja
el podrem escoltar aquí.
Ja en parlarem, no avancis aconteixements.
Et podré fer de jurat.
Quasi prefereixo que tinguis temps per assimilar el tema, eh? Perquè a vegades els meus temes són una mica densos, també t'aviso. Perquè, clar, això és el que tenim els cantautors o singer-songwriters, que és del que et vinc a parlar avui.
Singer-songwriters.
Ja.
Uau.
Però m'agrada aquest concepte perquè
sí?
realment ho diu tot. És cantant
clar.
i el que escriu la cançó.
Sí.
I cantautor... No sé, per mi li falta informació, perquè un cantautor pot no ser un cantant.
Més que sempre m'ha sonat tan bohemi, això de cantautor.
T'ha sonat com?
Tan bohemi.
Bohemi, ah.
I m'agrada tant el món bohemi.
Cantautor, singer, songwriter.
Sí.
Ah, no, vale, el que li falta és el songwriter, perquè moltes vegades es diu songwriter,
clar.
però clar, un songwriter pot no cantar
pot
els
no
seus
cantar.
Temes.
Clar. Tu saps que tinc dos cantautors de capçalera?
Que són?
Lluís Llach.
I?
Guillem Roma.
Bon dia, Guillem.
Bon dia.
Guillem Roma, què tal? Com estàs?
Quin honor estar en aquest pòdium.
És així com estrany, eh? Lluís Llach, Guillem Roma.
Sí, hi ha bastantes diferències, però bueno, és un honor.
Bueno, però hi ha molta veritat. Tant
sí.
en l'un com
sí.
en l'altre.
Sí, sí,
jo
sí,
crec
sí.
que això...
Guillem, tinc moltes ganes de preguntar... Aquí has vingut alguna vegada ja a presentar,
sí.
si no erro, els darrers dos o tres discs.
Sí, un parell o tres de cop sí que hem
sí.
estat aquí.
Però clar, amb l'últim ha passat una cosa que jo no sé si t'esperaves, però clar, hi ha hagut un boom nacional, internacional, de Guillem Roma i d'Imaginar, no?
Exacte.
Com ho has sí, viscut, sí. això?
Bueno, molt bé, molt content, perquè ha estat una espècie de regal així a posteriori, no?
Mm-hmm.
A posteriori i després de 10 anys de carrera... Que passen moltes coses guais, però una així d'aquesta dimensió, no? I ha estat molt maco, no? Poder-ho viure, aprofitar-ho, no? De que això, de que Telefònica agafés la cançó d'Imaginar, que estava en el meu últim disc, per la campanya del centenari. I, clar, és un anunci que ha sortit
a tot arreu,
durant 3 setmanes allò a tope, quan posaves la tele, la ràdio, el que fos... I el guai és que molta gent que no em coneixia ha arribat a la meva música, no? De cop entren allà en un univers on hi ha moltes altres cançons i això és guai.
Mira, per qui
que
no
guai.
Sàpiga de què estem parlant d'això. Sona tan guai, tan feliç, tan happy.
Sí, molt happy.
Sí, sí, la felicitat, diguéssim, està bastant intrínseca en la majoria de les meves cançons.
És cert, això. Sí. És absurd. És avui tenia aquesta sensació...
Sí.
Reescoltant algunes coses seves i pensava que guai, que sempre tinc aquest punt de... Ai, que em deixa
un
superbon rotllo. I els seus concerts en directe, ja ho sabeu. Són
és una meravella.
Sí, a vegades em diuen, no? Bueno, com definiries l'estil de música que fas? I a nivell, o sigui, estrictament estilístic, em costa molt com fixar uns paràmetres, perquè és molt eclèctica, hi ha molt d'allò, però sí que hi ha algo que es repeteix sempre, que és aquesta energia
felicitat
positiva, no?, lluminosa, que transmet bon rotllo. Encara que la cançó sigui, pues, jo què sé, en un to menor, que reflexioni sobre algo que és xungo, sempre hi ha un punt de llum, no?
D'esperança, no?
D'esperança, d'optimisme. I després n'hi ha moltes que són happies directament. Sí, bon rotllo.
Mira, hi ha una cosa que jo no sé si sabies, al món de la cuina, que es diu sincretisme.
Sí. Uh-huh.
Sincretisme culinari, que és la unió i la mescla de cultures. És a dir...
En música diem fusió.
Jo havia sentit això amb el món religiós, diguéssim,
exacte,
no?
Exacte. Quan... Ho separen, eh? Perquè una cosa és fusió i l'altra és sincretisme.
Val.
Ho dic perquè fa poc vaig anar a un restaurant que fa sincretisme i m'ho van explicar molt bé, cosa que jo no sabria ara mateix, però un dia tindrem algun cuiner que ens ho expliqui. Què és el sincretisme? On vaig anar feien un sincretisme de la gastronomia catalana i llatinoamericana, val? Que és agafar ingredients de Llatinoamèrica per transportar-los cap a la cuina mediterrània fent plats mediterranis. Per tant, no és ben bé fusió, sinó agafar-ho i aprofitar-ho. Jo crec que en Guillem fa sincretisme musical, que és agafar el mateix, eh?
Prenota. Mira que guai, sí, sí, guai, això no m'ho havien dit mai.
No?
Que sigui perquè la paraula sona així, diu,
que
és a veure, doncs, què fa?
Aquests ritmes tropicals, aquests ritmes caribenys, no?, i transportar-los a la nostra música,
sí,
de cantautor.
Clar, jo, inevitablement, sóc d'aquí, vull dir que les meves arrels són aquí, i no deixo de fer música mediterrània, però és veritat que hi ha molt aquesta influència, no?, sobretot a Llatinoamèrica. La cançó aquesta d'Imaginar, pues, té un ritme superbrasil, però evidentment no sona a Brasil, sona a uns catalans fent Brasil, no?
Exacte.
Que podria semblar una cosa una mica xunga, però en realitat, bueno, allò que dèiem al principi...
Des del respecte i des de l'amor,
com que també hi ha aquest punt de veritat, ja, evidentment, de talent. No serem brasilers els que ho estem tocant. Bueno,
ara,
de fet, en aquest tema n'hi ha dos de brasilers.
Això t'anava a dir, sí que sona
bastant. Sí. Però, bueno, és veritat que a mi m'agrada molt agafar com coses d'aquestes que tenen una essència molt forta, com el bolero, com la ranxera, vull dir que és molt difícil sortir de lo que és això, però portar-ho en el... com en el meu univers, no?, i en la meva manera d'entendre la música, també, amb el que m'agrada reflexionar en les lletres, també.
Deixa'm dir una cosa que m'has dit ara abans, que m'ha fet molta gràcia. El Guillem i jo compartim que som cranc, ell és el 8 de juliol,
sí,
no jo del 8 i tu del 9.
Exacte.
I a més, els dos vam estudiar piano clàssic, i ara em deia que la seva profe de piano clàssic li deia, Guillem, és que toques Bach a lo Guillem Roma. Toques Bartók a lo Guillem Roma. I dic, això és molt guai, no?, que et diguessin això.
Molt xulo.
Vol dir que ja tenies molta personalitat des de començar.
Clar, en aquell moment semblava... Era com algo que havia de corregir, no?, perquè si no, no aprenia a tocar cada cosa com s'havia de tocar. Però, clar, a posteriori dic, uau, però sí, era una virtut, al final, no?, perquè... té a veure amb això que dèiem. Al final agafis l'estil de música que t'influeixi o el que sigui, però ho portes en el teu terreny, no?
Tu ets el filtre, no?, una mica de tot el que vas escoltant.
Clar.
I vas digerint.
Sí, sí. A vegades m'ha agradat molt algo i dic, ostres, vull copiar això. I quan em poso a copiar-ho, no puc copiar-ho perquè em surt...
Perquè et surt Guillem Roma.
Ja em surt Guillem. Dic, bueno, mira, pues, és així.
Home, però jo crec que això és difícil. O sigui, em sembla que és el que és més difícil de tenir, no?, que un artista sigui així de personal. Vol dir que és molt honest amb si mateix.
Jo, per mi, és un dels pilars, diguéssim. En general, per valorar una proposta musical així, ja... Vull dir que és com el meu filtre. Veure aquesta honestedat. Que pot ser una honestedat que no et visualitza tu tal com ets. Pot ser un personatge, però ha de ser un personatge honest, també, no? I aquesta veritat, sobretot en directe, jo crec que salta a la vista quan ho veus i fa que connectis directament, no?, amb allò que estàs veient, escoltant. Per això sempre... Bueno, per mi és com la vara de medir.
Deixa'm fer-te dues darreres preguntes i de seguida entrem en el que ens portava avui la Clara. La primera, perquè a mi m'agrada molt saludar la gent, però m'agrada més acariciar l'interior. per m'entendre's, i la segona perquè ruboritzi una mica la Clara, que també m'agrada fer-ho. Anem a la primera. Et comentava allò d'imaginar aquest gran boom que has viscut, no? I sí, ja m'has dit la primera impressió, que ja m'ho esperava, que era el que guai tot, no?
Sí.
Però et fa por, també? És una mica un salt al buit?
Bueno, hi ha un punt que no és que faci por, però que sí que m'agrada agafar-ho amb humilitat, saps? I amb respecte, perquè si no és molt fàcil fer castells de fum que després poden portar a dir, hòstia, només ha set això? O, ai, ara s'ha acabat, i ara què, no? I al final jo porto això, 12 anys de carrera, i ja he tingut molts alts i baixos i molts moments de no de frustració, però sí de dir, uau, s'ha de remar, no? I sóc molt conscient de què és i com és el meu projecte i quin és el seu creixement orgànic. Llavors, coses com aquesta ajuden molt, perquè de cop tens un impuls impressionant, però no, diguéssim que s'ajunten a el que ja és. No és que de cop Guillem Roma passi a ser una altra cosa, perquè ho ha conegut molta gent, no? Llavors no és por, però sí que és com una espècie de... Bueno, això de tocar de peus a terra, no? Podem créixer tu el que vulguis, però amb els peus a terra, perquè si no perds la solidesa d'apujar-te, no? I llavors sí que pots tambalejar-te. Però si tens els peus a terra, mira, que creixi el que vulgui, però ben apujat.
I la segona, què et sembla a tu els talent shows de música?
Bueno...
Puc explicar ja, això? S'ha mirat a Clara.
Exceptuant els professors.
S'ha mirat a la Clara.
No, jo, a mi vull dir que està superguai, i de fet Eufòria no ho he vist molt, però bueno, la primera època d'Operació Triunfo, que la van veure tots, sí. Eufòria, alguns programes sí que els he vist.
Estava jo, m'has buscat a mi.
Clar.
Evidentment.
No, i penso que estan molt bé i que... o sigui que... Aviam, com ho diré? Que estan molt bé, però que potser no representen el que el món musical cultural és. Llavors, quan ho plantegen a nivell de mitjans, no de format, quan ho plantegen com un format cultural, allà crec que és on hi ha l'error, no? Perquè és veritat que hi ha un punt de cultura, perquè estàs treballant en música, escena, no sé què, però no deixa de ser un concurs, un entreteniment, i que això substitueixi un espai en els mitjans que hauria de ser un espai cultural és el que no veig bé. O sigui, que hi hagin tants talent shows com vulguem, però que també hi hagin espais on es puguin ensenyar propostes que mostren la diversitat musical, artística i cultural que tenim al país, no? Llavors, clar, quan ho poses en aquest context... Bueno, no és que els vegi malament, són molt guais, i quan ves el programa flipes, no? Perquè hi ha joves amb molt talent, la proposta escènica és brutal. Potser és veritat que cada cop més, i per com va el món també, no? Les xarxes socials i tot, la música passa a ser un element potser no tan principal, no? Perquè al final hi ha el ball, hi ha la posada en escena, i hi ha com aquesta part que dèiem d'actitud, de saber estar, que és... molt important en el món en el que vivim i que, per tant, en aquest tipus de programes també agafa un protagonisme que deixa la música en un segon pla.
La part més show, potser, no?
Sí, que és normal, vull dir, tu vas a veure
talent show.
Sí, però tu vas a veure la Dua Lipa i
també t'ho trobes,
no? I el que veus és tot l'altre. Vull dir que al final és el món en el que vivim. Però ja que la música també en aquest context queda relegada a un segon o tercer pla, doncs estaria guai que hi hagués, sobretot en els mitjans públics, un espai de cultura on es pugui ensenyar la diversitat musical del país.
Jo he de dir que estic 100% d'acord amb el que diu ell. Sí, de fet, l'entenc més com un programa d'entreteniment, no com un programa cultural, no? O que no treu... El que hauria de passar és que no tragués lloc a programes realment culturals. No. O sigui que sí, intentem insistir perquè hi hagi més programes culturals. A la tele...
Aquesta és la bandera. Ràdio,
Clara, què ens portes avui?
Mira, el que us porto és repassar una miqueta la vida musical del Guillem. I el que he fet és una tria d'uns quants temes que ell no sap quins són,
val,
que m'agradaria que els escoltéssim i n'anéssim parlant i que tu ens puguis explicar,
vale,
o, jo què sé, o curiositats,
fantàstic,
o com el vas composar, perquè moltes vegades jo... Aquesta és la pregunta que em faig, no? El Guillem porta 7 discs a sobre.
Es diu aviat, això.
Es diu aviat, sí, exacte. I he fet una petita tria. Hi ha una primera pregunta que et vull fer. Què és el que creus que s'ha mantingut fidel en tu i què ha canviat al llarg dels anys? Per exemple, algun instrument, alguna influència, allò que diguis, això sempre hi és.
Mira, potser el que ha canviat més és l'espai sonor en el que es mouen les cançons. Perquè sí que he anat evolucionant, diguéssim, sobretot en el que fa la producció musical, no? Però sí que hi ha... I potser la línia comú és el que dèiem abans. O sigui, una manera d'expressar a través de les cançons una forma de veure el món, no? O sigui, tirar com reflexions a través de les lletres que sempre tenen a veure una mica amb això que dèiem de l'optimisme, no? I el bon rotllo.
Clar, a través dels discos el fil conductor és la teva manera de veure el món.
Sí, una mica. Que és una manera comú. O sigui, encara que parlen cada disc de coses diferents i cada cançó en el seu també univers, però sí que hi ha una mica aquest fil comú.
O sigui, m'estàs absolutament enamorant avui. O sigui, jo ja estava enamorada, però és que, a més, tot el que està explicant i com ho està explicant, o sigui, no puc estar bavejant més.
No, és el que dèiem abans, Clara, que com si no ens estigués escoltant, però Guillem Roma jo crec que aconsegueix que un cop entres a la seva música et miris el món d'una altra manera.
Carai.
Que guai, això.
No?
I per mi és que el que m'agrada molt és que té molta coherència tot el que diu, no? Hi ha coses com es diu això? Inconexes o poc coherents.
Contradictòries.
No? Sí, contradictòries.
Jo juro que això... Mira, seré molt, molt, molt sincer avui, va.
Vinga, va.
Que millor que confessar-se al Radio Estel, no? doncs... Jo confesso que moltes vegades... Jo sóc un tio que ratlla molt, que té moltes paranoies al cap, que ai, si haguessis dit, ai, si haguessis fet, ai, si no sé... Quan em comença a passar això, em poso la seva música. Perquè és com...
Wow, molt bé.
Va, no!
Vinga, vinga.
Gaudim del moment, de la vida, de... Saps? Tot té el costat bo. Això en transporta.
Doncs a veure què transporta aquest primer tema que us he seleccionat. Som-hi. És del disc Nòmades, del 2014.
Em sembla que he saltat molt alt. Sense protecció ni por de fer-me mal. Esperant que vagi siguis tu, o que com a mínim el cop sigui suau. Tot caient m'he trobat vells amics.
És aquest so bon rotllero.
Aquest tema parles com del risc de saltar com a metàfora d'arriscar-se a ser un mateix. Què ens
explica? Una mica. Ara explico bé la cançó, però un incís d'això que dèiem que s'ha mantingut o no en el d'allò. Tu que ets professora de tècnica vocal, una de les coses que he canviat més és la manera de cantar. I ho veig quan escolto els primers discos, dic, uau, hòstia, com cantava. Amb algunes cançons es nota més que altres, però sí que ho he notat molt.
Perquè jo t'he anat escoltant aquests temes i justament veia que es mantenia alguna cosa.
Es manté alguna cosa, perquè al final... Sí, i ho faig de manera molt espontània, vull dir que no tinc precisament un coneixement molt tècnic de la meva veu, llavors suposo que en aquest coneixement autodidacta pues hi ha una cosa que és la que surt i que és això. Però sí que els primers discos sento una veu una mica més grossa, potser a vegades més impostada, que juga més. Llavors l'he anat com afinant, tant de to com de fins i tot d'afinació.
Textura. Dinàmiques. Sí,
potser alguna cosa així. Doncs aquesta cançó del salt, en realitat és una declaració. Em vaig enamorar d'una noia i per dir-li que estava enamorat d'ella vaig escriure aquesta cançó, la vaig gravar i li vaig portar un CD.
Uau! Que bonic! Què va passar després?
No va passar. No va servir de res.
Com no va servir de res? Que Guillem Roma et declari amb una... Per favor, qui és aquesta noia?
Quan ho explico en els concerts, els músics diuen és que hauríem d'haver anat a tocar-li allà sota el balcó.
No, meravella.
Passo a l'altra, vale? Que
l'altra em té enamoradíssim.
Vinga, som-hi, escolteu.
La cançó i amb qui canta.
Buongiorno Napoli, oggi ci svegliamo con una nuova canzone di Guillem Roma e Alessio Arena che fa così.
Tirate il ghiotto.
Aquests tres semàfors en verd quan venia a buscar-te. Una mirada casual que res té d'atzar. L'inoportunitat d'aquell teu refredat. Aquella nit que ens vam perdre per la ciutat.
Ti giuro, ho provato anche io a riconoscere i gesti, le segrete indicazioni che la vita ci...
És preciosa aquesta cançó. És preciosa. Aquestes dades que em poso quan em ratllo, veus?
En Guillem ha col·laborat amb moltíssims músics d'aquí, del panorama nacional, i també de fora. I aquest és un Alessio Arena, que a mi també em va robar el cor la primera vegada que el vaig escoltar. Mm. Això era Senyals, del disc Connexions del 2017. Què sentim?
Bueno, lo més guai d'aquesta cançó és compartir-la amb l'Alessio, que a part de ser, per mi, una de les millors veus que tenim aquí a casa nostra, és un gran amic i un gran artista en general, no? Perquè també és escriptor, cantant... Llavors... Sempre que l'escolto m'entra com aquest carinyo, no?, de poder compartir amb un amic una cançó com aquesta. I l'altra cosa molt guai d'aquesta cançó és que té un videoclip que el vam anar a gravar a Nàpols.
Uau! Oh.
I clar...
Uau! L'he de veure!
I anem amb una vespa per allà, saps? L'Alessio és de Nàpols. What? I vam estar dos dies allà i va ser molt guai.
Clar, és que la faceta també de la part audiovisual del Guillem, déu-n'hi-do. Sí. Ah, clar, si ella ha gravat el
single que sortirà la setmana que ve, té un videoclip. Oh,
yeah. Ja en parlarem d'això.
Val.
Escoltem el tercer tema.
Fer ràdio és quedar-se en aquest estudi quan els micròfons estan apagats.
A mi és que això que comentava, mare, és que és una de les coses que més m'al·lucina. Quan en un músic veig que hi aporta tota aquesta riquesa, en aquest cas tradicional, no?, de la música tradicional, em toca algun lloc que va tan directe a... Això no pot no agradar-me, saps, això? I a vegades sento la necessitat d'haver-ho d'entendre com... Guillem, quins ritmes has fet servir aquí? I d'altres m'és igual, perquè només el fet de... que em connecta tant amb la terra... Aquí estàvem parlant de que el que sona com a nivell de patró musical és una barreja entre xacarera i cúmbia.
Val, què és una xacarera per la gent que no estigui avesada?
És un patró musical característic de la música tradicional argentina.
Val.
I la cúmbia és de Colòmbia, no?
Sí.
Llavors, aquí
sí,
hi ha
són
un
com
mix...
patrons rítmics, no?, que tenen una germanor. Llavors, això que dèiem abans del filtre, no?, que dèiem, és una xacarera... una mica sí, però també és una mica cúmbia, perquè és això, que al final ho entres allà en el sac propi, i surt el que surt, i a vegades costa molt dir ben bé quin ritme és. Però sí, té molt aquesta influència d'aquesta cosa més llatinoamericana andina, diguéssim, que això et connecta molt amb aquesta... Sí.
Ho has dit, ho estàs escoltant, inclús una mica, té un punt peruà, eh?
Sí, perquè són aquests ritmes, sí, del carnavalito, del charango, no?, d'aquesta cosa. I aquesta cançó, en realitat, és una versió d'una... L'original és una cançó meva del primer disc, que es diu Oxitocina, i és la cançó que porta el nom d'Oxitocina, i perquè és fruit d'un treball que vaig fer de donar una segona vida a les cançons. També m'agrada molt...
Que maco, això.
Boníssim.
Al final, la cançó és una cosa que està més enllà del que has gravat. És la lletra, és la música, és com l'energia que hi ha. I em va agradar com... Es veu molt en directe, no? Quan la toques, no toques la versió del disc, a vegades va sol, a vegades amb la banda, cada dia és diferent, però la cançó segueix estant allà. I vaig dir, va, anem a gravar algunes cançons que havien passat com desapercebudes, s'havien quedat enrere, les anem a reviure, les gravem diferent, i aquesta és una d'elles.
Quina passada.
Oh, guai.
Quina passada. Anem a la quarta, que... No sé per què avui, però estic explicant les meves anècdotes, també. Que a vegades surto com molt cansat de la feina i dic, què fas, Joan, què fas? Et poso els cascos, em poso Guillem Roma i sona això.
Que no
els guanyen i es perdiuen que potser el temps ni tan sols existeix. Ho sento quan et veig, que gran és l'univers. Ja no hi vull pensar més, que el món està sotmès a grans dosis d'estrès. I acabarem tots igual, sigui abans o després. La brisa, la calor, la maca en suspensió, l'energia tropical i una conclusió. No fer tant, deixar lloc per sentir. No fer tant, buidar per tornar a omplir. No fer tant, que el vent s'emporti el patir. No fer tant, em ve de gust a mi.
Preciosa.
És que a mi em va tant aquest missatge, me l'he de posar cada dos per tres. Clara, no fer tant, no fa falta fer 50 coses al dia, no cal.
De fet, jo podia haver dit no fer res, però em semblava massa radical.
Però ens hi sentiríem
perquè
també.
Perquè en realitat, sí. O sigui, és com aquesta oda al decreixement, no? Però
en una societat que ens fa culpables de no fer, no?
Total, sí, sembla que si no estàs produint, si no estàs treballant, estàs perdent el temps.
Però a mi m'agrada molt sentir que hi ha moltes veus ara que reivindiquen això, m'agrada molt sentir-ho, saps?
Sí, que és una necessitat vital, o sigui, a nivell de salut, no? Sí. De salut d'un mateix, de salut del planeta, de salut social, és com, tranqui.
100%. Bueno, va, regalet final,
va,
Joan.
Gairebé 4 minuts que passen de 2:15 del migdia. Mira, Guillem, agafa la guitarra. Jo em vaig prometre, perquè li vaig prometre... Espera't, que farem una cosa ara.
Vale. Ah, vale. Home, i tu com cantaràs?
És veritat.
Ah, perfecte.
Ja ho tenim, això. Jo vaig prometre que si venia Clara Luna i Guillem Roma, faria el que podria.
Bueno, com tots.
Fa molta vergonya, això, eh?
Som-hi, Guillem, quan vulguis.
Va.
I en un calor sabràs que siempre te he querido desde que yo te vi y tú ni me miraste cuando te quise hablar ni siquiera escuchabas y te fuiste tan tranquila sin saber que yo existía. Pero me siento tan feliz,
me siento
de estar de ti enamorado. Recuerdo que pensaba que estarías ilusionada de saber que un corazón tanto a ti te amaba. Tan cerquita estabas cuando pasaste de largo y te fuiste tan tranquila sin saber que yo existía. Pero me siento tan feliz,
me siento
de
tan
estar
feliz,
de ti enamorado, como dice, enamorado en mi pobre corazón, enamorado, ay, enamorado.
ya nunca lo sabrá. Que siempre te...
M'ha fet molta vergonya, això, eh? Però ha estat tan xulo.
Home, que guai! Ai,
Lluís, tan
que xulo. Estaves a la piscina.
A més, anar a la ràdio i cantar amb tots els que estem allà al micro, és molt guai, això.
No.
Guillem, abans parlàvem del single de la Clara, que surt la setmana vinent. Ja en parlarem, Clara, no t'hi escapes.
Però avui ha vingut en Guillem a explicar-nos...
Nou disc?
Bueno, no, gira.
No, pregunto.
Sí, no ho disc encara no.
Però hi som treballant?
Oh, quina manera de pregar.
No, hi som treballant mentalment. Tinc com captures de pantalla de vestuari que vull, saps?
Val.
Però no tinc cap cançó encara. M'hi haig d'anar posant, perquè... Però és que no he tingut temps. Necessito com aquest no fer tant. Necessito una mica d'espai perquè puguin començar a aparèixer cançons.
Gira cap a on?
Pues de moment, aquest estiu, molt per aquí a Catalunya. Tenim varis concerts. Estan tots a la web a Guillem Roma. També a la tardor segurament anem a Mèxic. Un concert
Llàstima
important
a
Madrid.
Llàstima que no hi vagis a l'agost,
Perquè estàs allà?
Hi vaig jo a l'agost.
Doncs mira, quasi. Hi
vas preparant, ja, els hi vaig
dir. Exacte. Escolteu, que vindrà en Roma de molt bé.
Però sí, bueno, voltarem una mica. Anirem escampant aquesta
això,
música.
Em crida la curiositat i acabo amb això, eh? Quan vas cap a Llatinoamèrica a fer concerts, com s'ho prenen que un català agafi aquests ritmes, els transporti a la música catalana, tornin cap allà...
Sí, tampoc és que tingui molta experiència en això, però només he anat a Mèxic 3 o 4 cops.
Bueno,
i és veritat que jo crec que els hi atrau. O sigui,
sí,
veure el noi rosset europeu cantant una ranxera és com, uau, oh, no? I també que cantis en català, això també és guai, no? Perquè de cop connecten amb... Bueno, veuen la música allà, no? I senten el català i també els agrada.
Guillem Roma, de veritat, un plaer. Torna quan vulguis, ja saps que això és casa teva.
Moltes gràcies.
Gràcies,
Luna.
Clara, merci.
També és casa teva, eh?
Ui, tant, ja me'n sento així, ja.
Val. Setmana que ve?
Més.
Més i millor. Parlem del single de Clara Luna. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Adéu.
Què canció va sonar? Imagina donde quieres
Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
És el meu mòbil que sona.
És el teu cunyat.
Estàs sortint en directe per Ràdio Estel, que estem fent una entrevista, Miquel.
És urgent.
Consideràvem just perquè està plovent.
I, Miquel, que li volies cuinar?
Bacalons de xoriço i carn.
Vale, Miquel.
Adéu, Miquel, que vagi molt bé.
Diu que se'n va dutxar, el Miquel.
Sí, no, el Miquel també està jubilat fa temps i...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Obrim el capó.
Vinga, va, 2 minutets i ja arribarem a 3:15 del migdia. Nosaltres que continuem amb més continguts, mireu, ja sabem que la digitalització, ja ho direm bé, està transformant de manera accelerada el mercat laboral, el desenvolupament de tecnologies com els algoritmes, la intel·ligència artificial, les macrodades, la robotització, l'internet de les coses o les plataformes digitals de treball està creant oportunitats per a empreses i treballadors, però també comporta reptes i riscos per diferents sectors de producció i els col·lectius més vulnerables de la societat. Per tal de crear un espai de reflexió sobre què suposen aquests reptes i riscos, l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i el programa Incorpora de la mateixa Fundació La Caixa han organitzat un cicle de conferències titulat L'impacte de la transformació digital del treball als col·lectius més vulnerables, sota la direcció científica d'Oliva Blanchard, investigadora i consultora independent especialitzada en l'impacte social de la tecnologia. Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora justament a l'Olivia Blanchard. Olivia, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, què tal?
Olivia, quin és l'objectiu principal del cicle de conferències que porteu endavant? Què ens en pots explicar?
Sí, bueno, en un món, no, que vivim tan accelerat, a cop de tuit, l'objectiu és crear un espai de reflexió per precisament poder fer una reflexió més pausada i per poder aprofundir i analitzar un tema que és en realitat molt complexa i molt canviant, no? Perquè la foto que presentem avui no és la mateixa que fa 5 anys o d'aquí a 5 anys en el futur. I és precisament això, crear un espai de reflexió per gent que estigui interessada en el tema, públic general, i també està pensat especialment en persones que treballen en recursos humans, que cada dia veuen com canvia tot i com hi ha noves tecnologies i han de prendre moltes decisions, i també per a gent que està treballant en temes de reinserció laboral, per exemple, que estan ajudant algú a fer un currículum, i és per donar aquesta gent un espai per reflexionar sobre com la tecnologia està canviant el món laboral.
Demà comença precisament aquest cicle de conferències, dèiem, titulat L'impacte de la transformació digital del treball als col·lectius més vulnerables. De què parlareu demà?
Sí, demà la sessió està pensada com una introducció al cicle, que tindrà 4 sessions més, bueno, 4 sessions en total, és una sessió cada setmana, cada dijous a les 10 del matí, i la sessió serà situar-nos en el moment present, no? On estem? On comencem aquesta conversa? De quines tecnologies estem parlant? De què estem parlant quan parlem de transformació digital? Des de la perspectiva de l'empresa, va més enllà de tenir una pàgina web? De què estem parlant, de quins processos parlem, de quines tecnologies. I des del punt de vista de les persones treballadores, de la força, de la mà d'obra, mirarem com és la foto avui, però sobretot d'on venim, perquè es diu que aquesta és una quarta revolució industrial, la que estem vivint ara, i preguntarem, val, i les altres anteriors com van ser i quina diferència hi ha amb aquesta, no? I per a demà tenim a 2 persones que precisament porten molts anys estudiant aquests temes, la Cecilia Castaño, que és catedràtica honorífica d'Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, i Santi García, que és cofundador del Future for Work Institute, que és un observatori que precisament es dedica a analitzar tendències i ajudar a departaments de recursos humans a afrontar els reptes.
Deixa'm preguntar-te també, Olivia, per les properes cites, a quins ponents convidareu, per exemple?
Sí, a la següent sessió, que serà la del 20 de juny, el dijous que ve, La idea és poder aprofundir en una de les tendències de l'actualitat, que és la gestió algorítmica, l'ús d'algoritmes i d'altres tecnologies en diferents moments i en diferents processos de l'entorn laboral. I tindrem a l'Anna Ginés i Fàbregas, que és directora de l'Institut d'Estudis Laborals i professora titular del Departament de Dret, ENESADE, i és autora del llibre Algoritmes, intel·ligència artificial i relació laboral. A la tercera sessió, que és la del 27 de juny, tindrem a una ponent internacional. La Uma Rani és economista sènior de l'Agència de les Nacions Unides, que es dedica precisament al tema del treball, l'Organització Internacional del Treball, la OIT. I la Uma està a Ginebra i vindrà presencialment a Barcelona per parlar de les plataformes digitals del treball, que també han sigut en els últims, sobretot, 10 anys, una altra gran tendència que ha tingut impacte a l'entorn laboral, i ella parlarà des d'aquesta visió global que té, però també de la visió perspectiva d'Espanya. I a l'última sessió estarà dedicada al tema de la inclusió al sector tecnològic, perquè el sector tecnològic com sector està creixent molt, i hi ha perspectives de que creixerà, no?, l'empleo que hi ha a aquest sector, i preguntarem quines oportunitats i riscos hi ha per a gent en col·lectius vulnerables que per alguna raó tinguin més dificultats per entrar a l'entorn laboral, persones amb discapacitat, persones de procedència migrant, per exemple, i quines oportunitats i riscos presenta precisament el sector tecnològic per a aquestes persones. I tindrem com convidats a tres ponents. Una és Karina López, que vindrà d'Amazon Web Services, que tenen tot un programa de foment de la reinserció laboral de persones vulnerables. Tindrem a Dida Quillamet, que viene del Open Cultural Center, que també treballen molt amb persones de procedència migrant i els vinculen amb empreses tecnològiques i fan tota una formació en programació i en habilitats tecnològiques per poder entrar al món laboral en el sector de la tecnologia. I, per últim, a César López, que és director general de la Fundació Good Job, que està especialitzada en la reinserció laboral de persones amb algun tipus de discapacitat. I també fan molta feina amb empreses del sector tecnològic per poder insertar i acompanyar aquestes persones en aquestes empreses. I així tancarem amb aquesta quarta sessió, que serà el 4 de juliol, tancarem el cicle.
Clar, Olivia, no sé si... I entrem directament en la temàtica d'aquest cicle, eh? No sé si podries explicar-nos més detalladament què és la gestió algorítmica, de què parlem quan parlem de gestió algorítmica i com afecta això als treballadors.
Sí, bueno, és una mica complexa per explicar en dos minuts ràpid i corrent, eh? Però bàsicament a les empreses, des de fa molt de temps, des d'abans que el concepte d'intel·ligència artificial fos tan sonat, no?, com ara, ja portem molts anys en què les empreses han automatitzat processos, per exemple, per organitzar els horaris dels treballadors que fan torns, no? No, ja fa molt de temps que ja no és una persona amb paper i boli que ho fa. Yeah. Està automatitzat, no? El que estem veient ara és que, com tenim un poder de computació molt més elevat que fa 20 anys, tenim molt més accés a moltes dades, es poden recollir moltes dades, es poden analitzar moltes dades, i amb aquesta informació tu pots prendre decisions. I aquí és on entren els sistemes i diferents eines de la intel·ligència artificial que ens permeten, per exemple, amb un munt de dades, poder veure patrons, poder fer prediccions, poder veure correlacions entre les dades. I això que permet a les empreses? A les empreses es permet automatitzar els processos de selecció. Si tu tens 100 currículums, tu pots automatitzar un filtre, perquè així manualment no has de fer, no?, el primer filtre, el primer cribatge. Pots organitzar horaris, pots organitzar tasques, pots també fer controlar o supervisar en quant de temps fa una tasca un treballador, no? Per exemple, si estem pensant en una planta de logística, no? Perquè tens moltes dades de quant de temps de media triguen a molts treballadors en a fer aquesta tasca, no? I tu podries posar, per exemple, un sensor que li diu al treballador que ha d'anar una mica més ràpid per fer aquesta tasca. Què permet això a les empreses? Es permet més eficiència, estalvi de recursos, de temps, no? Si pensem en un departament de recursos humans, ja no ha de mirar els primers 100 o 500 currículums. Yeah. Però el treballador, clar, hi ha riscos, que això ho tractarem amb l'Anna Ginés, no? Hi ha diferents drets que tenim al món laboral que es poden veure una mica compromesos, no? Per exemple, la salut laboral, la privacitat, el tema de la privacitat, el tema de la no discriminació. Va haver un cas molt conegut, una empresa tecnològica que va haver de deixar de fer servir una eina que feia servir per la selecció personal, aquest primer filtratge de currículums, perquè, clar, les dades que havia fet servir per entrenar l'algoritme eren dades històriques reals de la posició que estaven buscant al perfil, no? Però havia sigut ocupada només per homes i els perfils que s'havien postulat en els últims anys eren sobretot homes. Llavors, l'algoritme, el sistema va aprendre que havia de descartar els currículums de les dones. I així es van veure i es van preguntar per què només rebem currículums d'homes? Clar, perquè el sistema tenia un sesgo implícit, perquè les dades, perquè a la societat tenim molts de sesgos. I el risc és automatitzar aquests viatges, no? Que crec que es diu en català, sesgos. I bueno, ja de tot això parlarem en la segona sessió.
I deixa'm fer-te una darrera pregunta, perquè clar, aquest cicle, i tornem, l'impacte de la transformació digital del treball als col·lectius més vulnerables. Per tant, sí. En termes d'inclusió i diversitat, com afecta aquesta transformació digital?
Bueno, en la quarta sessió, precisament, una de les preguntes que volem fer és, hi haurà més, si el sector tecnològic és un sector, precisament, que està en creixement, no? A nivell europeu, el sector TIC, per exemple, si parlem de TIC, està creixent més que altres sectors. Però només un 18% de les posicions TIC a Europa estan ocupades per dones. Llavors, hi ha una escletxa, no? de gènere en l'ocupació. Com podem fer perquè més dones també rebin els beneficis d'aquest sector que està en creixement, per exemple? I pel que fa a gent amb discapacitat, per exemple, com podem fer perquè no s'automaticin els sesgos que tenim a la societat, mm-hmm. no? I els estereotips.
Aquest viatge.
I com podem fer que aquest sector sigui més inclusiu, no? Mm-hmm. El que explicàvem ara.
Olivia Blanchard, coordinadora d'aquest cicle, no us el perdeu, que de seguida, de segur que val molt la pena, ara ens ho deia l'Olivia, l'impacte de la transformació digital del treball als col·lectius més vulnerables i que comptarà amb totes aquestes persones que ja en tenen tant d'una cosa com de l'altra. Olivia, moltíssimes gràcies per ser nosaltres un dia com avui, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Cinc minuts, ja arribem a la una del migdia, s'aneu ja.
Ui, aquesta cadira està molt baixa, qui s'ha assegut aquí?
Guillem Roma.
I què, i és baixet? O és alt?
No,
o què
és alt, és alt.
Ai, se l'ha posat molt baixet, estic molt
bueno,
baixet,
no, José? Per mi sí. Tothom és...
Què facin, que ho deixi?
Roberto Dueña, saps el que m'he dit?
Clar. Tu al costat de... Bueno, és igual. Deixem-lo. Per cert, t'he de felicitar per aquesta arrencada a cantar en un dia com avui. Sí? O sigui, no tens veu, estàs fatal.
No, estic fatalíssim.
Només ets un moc humà.
Ara mateix estic... Rafa Sanahuja, sí. És a dir, estic suant molt de dins.
Ah, sí, és que això ui.
Saps la suera aquella de...
Sí, sí,
això
sí.
Pronostica...
Això són males notícies.
Altes temperatures corporales, amigo.
Sí, sí. Doncs ànims, Joan, aguanta,
da,
amigo.
I tant, que aguantarem.
Aguanta, com deia
estic
Rajoy.
Estic topant.
Tu aguanta.
A base de bé.
No passa res, estem aquí per donar-te
no
suport.
No passa absolutament res.
Però has cantat prou bé, eh? Has cantat
sí,
prou
t'ha agradat?
Sí.
Has cantat molt fluixet, perquè no...
Sí, sí, sí. M'ha agradat també una frase que has dit, perdona, et faig un minibar.
Sí, home, sí, sisplau.
Una frase que és molt teva i que he comentat amb la resta de l'equip. Dic, no sé si ho escoltes la frase de Joan, ara t'acaronaré per dins.
Per dins, sí.
Si això...
A mi m'agrada molt...
Això si ho portem a la literalitat, és assassinat.
Sí, és assassinat i a gore.
Això ho diu Aníbal Lecter, les víctimes, abans de ara t'acaronaré per dins.
És veritat que a mi a les entrevistes m'agrada precisament això, començar a caronar per fora per acabar caronant per dins.
Molt bé.
Ho va explicar molt bé, molt bé l'altre dia.
Qui? A veure.
Ja t'ho diré, perquè li estic veient la cara. Daniel Anglès, Dan Inglés.
Sí.
Dan Inglés, que ja ens coneixem aquestes assades.
Deia, Joan, és que tu poses cara de bon nano i les vas deixant anar i tinc por de seure a la cadira. Ah. Et podeu trobar el tall a les xarxes.
T'ho va dir, eh?
Sí, doncs és una mica això.
És una mica això. Carona per dins. Sí, bona, sí, aquest sí, és sí, el concepte.
Concepte.
No, però molt bé. Felicitats perquè he fet un fet caldo com estàs, has cantat i...
Mira, no ho hem intentat, no si més no.
No ha estat gens malament.
Moc de paf, que deia aquell.
Aquí hi ha una farmàcia molt a prop, si vols...
No, si estic, si ja tinc una farmàcia a les butxaques.
Ah, sí?
Saps què?
L'altre dia, una persona de l'equip m'oferia drogues.
Sí? D'aquest tipus, eh?
No diré el nom perquè m'està mirant i m'està sí, amenaçant.
És el nom de que t'aixeca la mà, eh?
Però em va dir, escolta, si vols, jo a casa... Totes legals, eh?
Eren... T'he parlat de vitamines, una mica.
Són legals, totes, val. Totes legalíssimes i amb... I amb la factura.
Sí.
Però bueno. Escolta, recordem que tenim una pregunta a Cap Bravo, vols?
Sí, home.
Espera't, perquè...
Jo sempre vull anar cap a Cap Bravo.
I tant que sí. Sobretot jo tinc la inquietud...
José fa unes transicions que no te n'adones, eh? Ho veus o no?
No, el José... José és perfecte.
Tens nitets.
A mi em sap greu dir-lo, perquè... Com a persona és una mica pesat. Saps què m'ha dit? Bueno, és que no sé dir-lo, és igual, que se'm cabrejarà. No,
el què?
No, que diu, si poses aquesta sintonia, el convidat es revoluciona.
Sí.
I comença la entrevista, que no sap què contestar, perquè està la mare tranquil·la al seu despatx on sigui,
sí.
I escolta Matrix i diu, i ara que no contestaré.
Sí, 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 sí.
Escolta, doncs això. Bueno, que tenim una assistida de Cap Bravo per sortejar, i avui recordem que era el Dia Mundial dels Actors de Doblatge, que se m'ha corregit en repetides ocasions, i jo ho tinc molt present, eh? I fèiem aquesta pregunta, eh? Si tu ets partidari...
Saps qui m'ho va posar molt al cap, això?
Qui?
Nina Agustí.
Ah, la Nina Agustí.
La Nina sí, em va posar molt al cap, això, perquè és dobladora, també.
I n'hi ha gent amb molta...
És actriu de doblatge.
No, perquè és veritat que tenia una...
Se m'escapava a mi.
Tu m'ha posat molt al cap i ara no.
I ara no.
No t'ha sortit. No, i aquí, en aquesta casa jo crec que la banderada del doblatge és la Olga Vallejo, no?
I Bet Bardagí.
I Bet Bardagí, clar, evidentment. Bet Bardagí, que està allà dalt, al cel de la segona planta, sí. Sí, segona planta, sí. Bueno, que tenim una pregunta, Carao, si us agraden en el Dia Mundial de l'Actor de Doblatge, si preferiu les pel·lícules doblades o en versió original. Jo crec que va per generacions.
La nostra... Hi ha algun doblador que sapiguessis imitar?
No lo sé, amigo.
Ah, mira, bona aquesta. Hurry, hurry.
Este es muy fácil. No siento las piernas, no siento las piernas, també, Dios mío. També. La guerra es un infierno.
Escolta, que si el sabeu, imitar, podeu enviar missatges de veu, eh?
De Silvestre
Estalón. 663-99-30-62.
Jo crec que el repte, ara estarà la Júlia Julve escoltant-nos.
Sí.
El repte, Júlia Julve, si ens escoltes, és començar el butlletí imitant a Rocky, sí. A Rocky Balboa.
Sí, ara ho farà.
Tu puedes,
ara
tu puedes.
Sí.
No et jugues el lloc de treball.
Escolta, va, que anem cap a la Julve, faci el que faci, que ens explica molt bé l'actualitat, i nosaltres que tornem amb l'última hora de programa.